deixa això ja més igual. No és per orgull, no sé si és nul.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Les llars d'infants privades de Sant Cugat s'han unit per treballar conjuntament i trobar solucions a la davallada d'alumnat que pateixen des que s'aplica la gratuïtat al curs D2 a les escoles bressol públiques, ara fa 3 anys, i la baixada de la natalitat. La creació del grup de treball arriba després dels resultats de l'enquesta publicada el passat febrer per l'Associació Catalana de Llars d'Infants, l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya i la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya. El sondeig assenyala que 2 de cada 3 llars d'infants privades es planteja tancar a curt termini i 3 de cada 4 ha hagut de reduir la seva plantilla en els darrers anys. Vulpelleres acollirà per segon any consecutiu una jornada castellera a càrrec dels castellers de Sant Cugat. La cita, que tindrà lloc el diumenge 6 d'abril, començarà a les 11 del matí amb un taller familiar. A les 12 començarà l'actuació castellera amb la participació dels gausacs, els bordegassos de Vilanova, els castellers de Terrassa i els minyons de Terrassa. Tot plegat es completarà amb un dinar popular a partir de 2:45 de la tarda, organitzat amb el suport dels comerços locals i una actuació musical. La web de l'Ajuntament es renovarà abans que acabi aquest mandat. Així ho ha avançat el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, a la tertúlia política de Cugat Mèdia, on ha dit que tenen una web francament millorable. L'objectiu és fer-la més accessible i transparent, segons ha dit el regidor de Junts. I és que la qualitat de la transparència de l'Ajuntament ha experimentat una caiguda de 20 punts percentuals en només un any, segons l'estudi anual que fa al respecte la Universitat Autònoma de Barcelona. I en esports, el júnior ha demanat ser la seu de l'europeu d'hoquei sala al PAF 3 del 13 al 15 de febrer de 2026, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. El club santcugatenc farà la petició a través de la Federació Espanyola, qui li farà arribar a la Federació Europea d'hoquei. El conjunt blau i negre és el vigent campió estatal després d'assolir el títol aquest febrer a Sant Cugat. Un total de 10 equips disputaran aquesta competició, dividits en dos grups. L'hoquei herba del júnior, que complirà 100 anys el 2026, també està pendent d'organitzar alguna competició referent en la modalitat d'hoquei herba. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a X, i també a la ràdio al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Avui al programa parlem de salut infantil i dels reptes actuals de la pediatria. I ho fem amb el doctor Pere Sala, cap de pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Les malalties respiratòries, les infeccions víriques i altres patologies són el pa de cada dia a les consultes pediàtriques, però en els darrers anys han reaparegut malalties que es donaven gairebé per erradicades, com la tosferina o el xarampió. Quins són els motius d'aquest repunt? On, cap a on avança la pediatria? I com podem garantir el benestar dels més petits? Ho analitzem tot plegat amb el nostre convidat, Pere Sala, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què el va dur a l'especialitat de pediatria?
Bueno, de fet, en aquelles èpoques ja teníem l'examen del MIR, i a l'examen del MIR la veritat és que jo no tenia com a primera opció la pediatria, i això ens condicionava el número que treies en l'examen. Aleshores jo tenia com a primera opció cardiologia, però sí que tenia com a segona opció pediatria. Cardiologia no vaig poder agafar, tenia que anar fora de Barcelona, i vaig dir no, jo em quedo aquí a estudiar, i llavors vaig agafar pediatria, i evidentment un cop ja entres en una especialitat després ja no canviaries, almenys aquest és el cas meu.
I quins diria que són els principals reptes que afronta la pediatria actualment?
Bueno, la pediatria, com altres especialitats dintre, no?, de la medicina, està canviant, no?, globalment tot el que serien els aspectes mèdics, i una seria que el que és l'acte assistencial envers, no?, el pacient, en aquest cas en els nens, doncs, bueno, cada cop és més personalitzat, cada cop s'ha de tenir més previsió de quina evolució faran, no?, les patologies. D'alguna manera, doncs, és una medicina més personalitzada en la qual intervenen molts elements. Ja no solament el mateix metge o el mateix pediatre, sinó que també altres disciplines també entren, i sobretot amb la investigació, per exemple, no?, d'alguna manera, disciplines com físics o biòlegs, etc., intervenen també amb els estudis que es fan tant amb adults com amb nens, però amb nens també, i en hospitals, no?, molt especialitzats, en els quals, doncs, és una d'allò molt multidisciplinar, no?, és a dir, que estem, no?, avançant cap a aquests terrenys. Aquests són alguns dels reptes. La pediatria com a tal, probablement un és mantenir l'especialitat, que vol dir atendre a tots els infants des de zero, no?, edat zero, fins a 18 anys, tot i que això no es compleix a tots els àmbits, no?, perquè moltes vegades fins als 14-15, però la idea és que s'ha d'abarcar tot el que és el període d'adolescència, i això s'acaba als 17-18, i per altra banda, la subespecialització, és a dir, pediatria és una especialitat, però un altre dels reptes que tenim és que dintre de pediatria, doncs, els problemes digestius, els problemes respiratoris, tot això està a càrrec de subespecialistes, i aquestes subespecialitats encara no estan reconegudes oficialment, diguéssim, no? El títol que tu tens és de pediatria.
Genèric. Però no
exactament. Encara que tu t'hi dediquis amb una subespecialitat d'aquestes, i és una de les lluites, no?, una d'allò que s'està treballant amb el Ministeri i tal, que ja fa un temps, i que se suposa que tard o d'hora acabarà arribant.
I dins de tota aquesta evolució, podem dir que també han canviat i s'han fet nous enfocaments a la manera d'atendre els pacients més joves?
Bueno, una mica el que dèiem abans, no?, aquests canvis que hi ha hagut d'entendre la medicina, no?, doncs també s'estan aplicant amb els nens. Sí que probablement si parléssim dels últims avenços, no?, han canviat molt en els últims anys, i un dels aspectes que ens ha marcat molt, per exemple, ha sigut els avenços genètics, no? Abans, doncs, moltes de les malalties no arribàvem a un diagnòstic definitiu, i en el moment actual, cada cop, no?, gràcies a la genètica, doncs podem determinar quines alteracions genètiques té, no?, un individu en concret, i poder, no?, associar això a una malaltia, a una patologia. O sigui, per exemple, no?, moltes de les malalties, no?, minoritàries, en certa manera, també gràcies a aquests avenços, doncs, també cada cop, no?, es poden arribar a diagnosticar més. És a dir, cada cop tenim, no?, més tecnologia, i una de les aquestes és la genètica, i cada cop també eines, com són eines a nivell digital, també ens estan ajudant, no?, perquè la medicina ja no és només presencial, no?, sinó que també és no presencial, i moltes vegades, doncs, fem contacte amb el pacient, doncs, ja sigui via telemedicina o fins i tot per correu, no?, i moltes de les coses el pacient no té la necessitat de desplaçar-se, i podem arribar més, no?, en algun moment a acabar un acte assistencial simplement d'una forma no assistencial. Això cada cop també s'està aplicant més. I, bueno, i potser l'última eina, no?, que ja incorporem és la intel·ligència artificial, que també en totes les especialitats està agafant molta rellevància. L'únic és una eina que encara s'ha d'anar, no?,
Tastant,
provant, i que ha de ser responsable, és a dir, s'ha d'utilitzar de forma responsable i no ha de perdre, no?, d'alguna manera, el que és la humanització de la medicina, perquè no pot ser, no?, que només entreguem en una màquina que ens digui el què, sinó que després nosaltres ho hem d'interpretar, i ho hem d'interpretar en cada pacient, i com hem dit abans, a nivell, no?, particular, a nivell, no?, concret d'una persona que, pel seu entorn, pel que sigui, doncs, a lo millor no tractaràs igual o no necessitarà el mateix tractament que un altre que està en un altre entorn.
Està clar. Pares i mares, primerencs, què els diria tenint en compte pel que fa a la salut dels infants? Per exemple, malalties comunes, les més habituals d'avui dia.
A veure, les malalties més comunes, bàsicament, amb els nens són malalties respiratòries o malalties gastrointestinals, no? És a dir, i dintre d'aquestes, les patologies infeccioses, de causa infecciosa, són les més freqüents. Per tant, les infeccions respiratòries, no?, catarros de vies altes, que a vegades es compliquen, hemotitis, o les pneumonies, bronquitis, bronquiolitis, tot això és el que veiem més al llarg de l'any. O sigui que hi ha moments de l'any que més, en èpoques, evidentment, les malalties respiratòries, en èpoques d'hivern, doncs, o de més fred, doncs, hi ha més prevalença, i les gastrointestinals, no?, també són molt prevalents, les gastroenteritis, tot això, els vòmits, les diarrees, tot això és molt freqüent amb l'atenció dels nens.
És el més comú.
És el més comú.
Però ha canviat respecte de fa unes dècades enrere?
A veure, sí que ha canviat, bàsicament en algunes malalties infeccioses i gràcies, doncs, bàsicament, a les immunitzacions, no?, o a les vacunes. O sigui, malalties que fa uns anys teníem, jo quan vaig començar de resident, doncs, veia equips malalties que ara, doncs, potser no veiem. No veiem perquè ens ho han modulat clarament les immunitzacions. I l'últim exemple més freqüent, o més recent, perdó, ha sigut amb la immunització enfront del virus respiratori sincitial, que és un virus que fa bronquiolitis, sí, i que és una cosa que afecta els nens més petits, i que això ja fa dues temporades que s'està administrant un medicament que es diu Nirsevimab, és un tipus d'anticòs, no és ben bé una vacuna, és un anticòs, que el que fa és prevenir aquesta infecció. I hem notat una disminució molt important en el grup d'edat en què se't posa, que és de 0 a 6 mesos, que són els nens que, si tenen una bronquiolitis, doncs se'ls hi pot complicar més. Doncs aquest grup, clarament, això s'ha modificat. O sigui, cada any tenim un pic d'infecció per aquest virus i des de que hi ha aquesta mesura de prevenció hem notat una disminució demostrada a tot arreu on s'ha administrat aquest tipus de fàrmac. I això moltes altres malalties, no? És a dir, jo quan era resident, doncs, una infecció molt greu era la infecció meningocòcica, que és un microorganisme que fa meningitis, sèpsia. Doncs ara això ha disminuït moltíssim. Per què? Doncs perquè també estem, no?, immunitzant enfront d'aquest tipus de malalties.
En canvi, també podem observar que hi ha patologies que han guanyat presència en els últims anys. Per exemple, l'obesitat, la salut mental.
Sí. O sigui, fora de les malalties infeccioses, que és el més freqüent que veiem en l'etapa pediàtrica, però sí que és cert que cada cop tenim més controlades les malalties agudes, no?, però les cròniques, algunes d'elles, doncs, potser inclús, no?, han anat en cert augment. Una de les que he citat és, no?, l'excés de pes. Diríem excés de pes que engloba, doncs, sobrepès i obesitat, no? O sigui, les taxes en el moment actual, no?, dels últims estudis, doncs, arriben a estar, doncs, de 36%, aproximadament, amb una enquesta que s'ha fet amb nens amb edat escolar, és a dir, al voltant de 6, 8, 9 anys, i que a l'estat espanyol, i que un 36% tenen un excés de pes, del qual aquests, doncs, aproximadament un 16% és obesitat. I això és un problema. I com dius, bé, dius, els trastorns de la salut mental, els problemes de salut mental també. I això també hem vist un augment significatiu després de la pandèmia. Se'n diagnostiquen més, doncs, tipus, no?, d'ansietat, depressió, amb adolescents, sobretot. Els trastorns, no?, hi ha de dèficit d'atenció, el trastorn de l'espectre autista, tot això se'n diagnostica més, clarament està en augment. I això, doncs, bé, probablement, no?, les condicions, no?, de la societat actual, on es mou, no?, l'infant i l'adolescent, i un dels llocs on, no?, estem trobant també molt en aquest camí, o en aquest tipus de trastorns, és el fet de les... segurament l'assetjament, no?, que pot haver-hi a vegades en aquestes etapes, que ja no solament pot ser directe, sinó també assetjament, pues, a nivell de les xarxes i tot això, que està influint moltíssim. És a dir, tot aquest camp també és un dels camps que probablement d'ara i cap en futur, doncs, ens hi haurem de ficar-nos-hi molt i haurem d'estar molt al tanto. Mm.
També hem observat que en els darrers anys s'han detectat rebrots de malalties que es consideraven que estaven pràcticament erradicades, com la tosferina, el xarampió, ho dèiem abans. A què atribueix aquest fet?
Bé, són dos malalties, els exemples aquests que he posat, que és cert, que de tant en tant poden aparèixer brots. Però és diferent el que passa amb la tosferina que el que passa amb el xarampió, no? La tosferina és una malaltia que de tant en tant pot rebrotar. Per què? Perquè la vacuna que tenim no és una vacuna 100% eficaç, no? I tampoc la immunitat natural que genera la malaltia és per sempre. Amb la qual cosa, què passa? Que hi ha moments en què, si les taxes, no, de protecció, ja sigui per les pròpies defenses generades a través d'una malaltia, d'haver agafat la malaltia, o per la vacuna, van disminuint. I aleshores, què passa? Pues que comença a haver-hi casos, i llavors és una malaltia, pues, que és fàcil de transmetre's, i per tant, pues, els contagis van augmentant. En el cas del xarampió és diferent. En el cas del xarampió sí que tenim una vacuna molt, molt eficaç, però què passa? Pues la globalització, el desplaçament de la gent, pues fa que, si nosaltres aquí en el nostre àmbit tenim comunitats fora del nostre estat que tenen brots, com és, per exemple, que passa a Marroc, o països de l'est, o inclús alguns països d'Europa, que fa que, perquè hi hagi menys persones que es vacunen, algunes d'elles, pues, per temes de rebuig a les vacunes, que això, pues, no? Com sabem, hi ha
sembla
grups
que
n'hi ha, que n'hi ha, sí. I el xarampió és el típic exemple, no?, que quan clarament disminueix la immunització, que hauríem de dir que la població, per estar protegida, hauria de tenir un 90-95% de la població hauria de tenir anticossos enfront del virus per no contagiar-se, doncs quan això baixa, en certes poblacions, doncs hi ha casos, perquè el xarampió és dels que es transmet més fàcilment. O sigui, si quan hi ha un cas de xarampió, podem trobar fins a quasi 18 casos que es contagien secundaris en aquest cas. Per tant, és una malaltia de molta contagiositat, i per això, a la mínima que hi ha algun cas, doncs n'apareixen alguns més.
Uh-huh. Ara parlava de les vacunes. Jo li pregunto sobre la importància de mantenir el calendari de vacunes infantil.
Bueno, a veure, si a la història de la medicina hi ha hagut una mesura de prevenció que ha sigut molt eficaç i realment ens ha canviat, no?, l'evolució de moltes malalties, són les vacunes. Què passa? Pues que quin és el primer, no, nucli de població, diana, els nens, no? I els nens s'han de començar a immunitzar des dels primers mesos, no? Per què? Pues perquè són els nens que, pues, el col·lectiu que agafarà més malalties, i per tant és molt important poder seguir, no, un calendari estructurat de vacunacions. Per sort, en el nostre medi, pues, hi ha una acceptació molt alta, no? I som un país on realment la gent està molt conscienciada. Però, bueno, sempre hi ha algunes coses que s'han d'anar recordant, no? Per exemple, pues, la polio, un exemple claríssim, o malalties que s'han erradicat, la verola. La verola es va erradicar, però per què es va erradicar? No per mesures només d'higiene, etc, que amb alguns, no, diuen, no, gràcies a la immunització, a la vacuna, i moltes altres exemples, no? El que he dit jo abans de les infeccions més greus, meningitis, etc, en veiem molt menys, pues, gràcies a les vacunes.
Doctor, així, consells per a pares i mares, però també com a societat, per prevenir i intentant mantenir una bona salut pediàtrica dels més petits, els de casa, els de la nostra societat, què hauríem de tenir en compte?
Bueno, com en altres etapes, no?, és portar una vida que diem saludable. Això seria primera cosa, no? Vida saludable, què vol dir? Pues, bueno, portar una alimentació equilibrada i que sigui saludable, tots ja sabem quin és ara el tipus d'alimentació o el tipus d'aliment que podem consumir més i altres que no tant. Evitar els tòxics, no? Això sobretot a l'adolescència. Evidentment, doncs, no induir el tema de començar amb el tabac, començar amb l'alcohol, totes aquestes coses, les drogues, etc. Portar un bon ritme de vida, i això vol dir dormir les hores que toquen. Tot això són mesures, no?, que ens fa que puguem estar en benestar. Però tot i així, el consell és que, doncs, bueno, els nens, durant tot el seu desenvolupament, és important seguir d'alguna manera un seguiment. I aquest seguiment és, doncs, amb unes visites programades, no?, que fan que, doncs, es puguin detectar, doncs, tota una sèrie de trastorns o patologies que puguin detectar de forma, no?, preventiva, no?, en forma de cribatge. I, evidentment, doncs, això inclou també l'esquema, no?, de vacunació. Recentment, ara, no?, el Departament de Salut ha fet actualitzat el pla, no?, de seguiment del nen sa dels dos primers anys, que és probablement l'etapa en què hi ha més visites programades, on és important i s'estableix quines coses són les que s'han de vigilar, què és el que aconsellem, etc. I de cara als pares és molt important el dels hàbits. Hem d'aprofitar la finestra dels nens petits. Què vol dir això? Que si nosaltres inculquem o fem que aquests nens en els seus primers anys de vida vegin, no?, que el que han de menjar, que és una alimentació saludable, que segueixen, no?, és a dir, el que la família transmet al nen és superimportant, perquè de cara, no?, a quan tu ets més gran, tu tens ja uns hàbits adquirits, i això és allò.
Hem d'oferir un patró, no?
Exactament. Exactament.
I hem de ser model, també, de referència.
Exactament.
El 13 i 14 de juny, Sant Cugat acollirà la 29a reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria. Vostè és el president del comitè organitzador. Què hi trobarem en aquesta cita i quina importància té que se celebri a Sant Cugat?
Bueno, primer a mi em fa molta il·lusió poder-ho celebrar a Sant Cugat, perquè jo sóc santcugatenc des de que vaig néixer, i, per tant, doncs, és una il·lusió. I, de fet, és un esdeveniment que es dona poques vegades en la nostra ciutat, no? És a dir, congressos mèdics, no n'hi ha masses. I un com aquest, doncs, que potser estarem al voltant d'unes 300 assistents, 350, pot ser, doncs és d'una societat de les més importants, que és la Societat Catalana de Pediatria, que té més de 2.000 socis, i d'alguna manera, doncs, bueno, cada any fa la seva reunió anual o el seu congrés, i es va distribuint arreu de Catalunya. I aquest any vam demanar que fos aquí Sant Cugat. I llavors, doncs, bueno, tenim el plaer de fer-ho aquí, hi haurà la distribució d'un congrés, que són taules rodones, també una de les coses, doncs, les comunicacions que presenten els diferents hospitals, diferents centres d'atenció primària, doncs, presenten comunicacions a nivell de científiques, i també es fan tallers, i un dels tallers també molt especial és els tallers que es fan d'RCP, de reanimació cardiopulmonar, que s'ofereix en els alumnes de sisè d'instituts o d'escoles, perdó, d'aquí de Sant Cugat. I, doncs, concomitantment amb el congrés, doncs, es farà un taller que són 2 hores per aquests infants, doncs, perquè aprenguin, no?, mesures de reanimació bàsica.
A banda de presidir aquest congrés, a més, moderarà una taula rodona sobre les implicacions, sobre el sobrediagnòstic i el sobretractament en l'atenció pediàtrica. Això és un problema? Ho podem fer així, ni que sigui una pinzellada,
sí,
ràpidament?
Sí, molt ràpid. Bueno, sí, sí, pot arribar a ser un problema de seguretat, no?, pel pacient, i de malbastament, diguéssim, de recursos. De fet, és tot el que fa referència quan s'indiquen, no, exploracions, a lo millor estudis que no caldrien, no? Per exemple, no? A vegades entres en una dinàmica de demanar estudis radiològics que després trobes algunes coses i que no es correlaciona amb el que el pacient realment té, i que a lo millor tu apliques tractaments que a lo millor tampoc el beneficiaran, no? Tot això són coses que també hem d'estar al cas, que estem estudiant, i que és un tema prou important com per tractar-ho. És un tema que en altres edicions, doncs, no ho havíem tractat. Potser s'ha tractat més amb adults, però també amb nens també això passa.
Mm-hmm. Doctor Pere Sala, moltíssimes gràcies per la visita i esperem que el congrés vagi molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
Gràcies.
arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquem. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Arribarà el temps de les arts escèniques. És el moment de conèixer els imperdibles d'aquí, no d'Elianès, no. Els imperdibles de,
com ets, Carme,
de la Duarte.
Home,
sempre... no t'ha agradat la comparació?
M'ha agradat molt, però és que jo estic preparat per una cosa i llavors, si palapam, ja me'n col·loques una altra.
T'imagines que ens introduïm a la pel·lícula?
A veure...
No.
És una pel·lícula... És en Brian De Palma, el director, que és un tio que és ha sigut el gran copiador de molts grans directors. Sí, ell ho feia molt bé.
No és xinès?
No.
Ja.
No. És, i et dic, és venus d'origen italià, Brian De Palma, o sigui que...
Ja.
Però va fer moltes pel·lícules molt bones, però totes... Mira, amb aquesta pel·lícula que tu has comentat, hi ha una escena que està copiada d'una pel·lícula russa, o sigui, quan baixa per una escala un cotxet,
sí,
una criatura,
sí,
allò
sí,
està
sí,
copiat
sí.
d'una pel·lícula russa, muda, d'Einstein, de l'any 20 i pico, 1920 i pico.
Copiar és una feinada, eh?
Sí, home, no, i sobretot copiar bé. Perquè ja, el futur és que hi ha gent que copia molt malament i llavors no val la pena.
Escolta, a part d'això, què anava a dir? Que ja ens hem plantat el mes d'abril?
Sí, sí.
Mes d'abril,
i vol dir que falten 2 mesos perquè s'acabi la temporada del Teatre Auditori.
Mare
perquè
meva,
el Teatre Auditori acaba a final de maig, i jo em canso de repetir que perquè no ho allargo un mes més, el mes de juny,
i
llavors hi ha moltes raons, etcètera. Jo continuo pensant que seria possible, inclús poder posar algun tipus d'espectacle dins de la Festa Major, o sigui, dins del programa Festa Major. Bueno, de totes maneres, anem a això de copiar i no copiar, perquè demà sí. Es fa una obra al Teatre Auditori,
sí,
que és L'aranya, d'Àngel Guimerà, que és una obra molt poc coneguda d'Àngel Guimerà, de les que més es coneixen.
De què va?
I és una... Aquesta obra ha sigut, ja ho diu, dramaturgia i direcció del Jordi Prat i Coll. El Jordi Prat i Coll, el que ha fet és... agafar l'obra de Guimerà, que està situada en una acció l'any 1908 a una botiga de queviures de Barcelona, i passar-la a Girona a l'any 1968. Per què? Perquè els seus pares tenien una botiga de queviures a Girona.
Ah.
I el que fa ell és posar les seves vivències personals quan era un nen en aquesta botiga que tenien els seus pares a Girona i no canvia la història. La història és la mateixa. La història és
què passa en aquesta història?
Un matrimoni que no poden tenir fills. Ah. Per una sèrie de raons, no avancem, no poden tenir fills. I llavors hi ha una sèrie de gent que els envolta, entre ells hi ha un dolent, que després puc avançar, que amb molta comèdia li farem una entrevista.
El dolent?
Amb el dolent de l'obra, que és en Jordi Rico, i com sempre amb Guimarà, doncs hi ha un problema que es produeix en la meva parella i sempre hi ha un tercer que, doncs, molesta, no? L'obra jo penso que és interessant de veure perquè és una mica el fet de dir actualitzo una obra de fa més de 100 anys i el que faig és donar-hi un tipus de components perquè un públic actual doncs, ho rebi amb més facilitat. Però tu diem, això està parlant de l'any 68, o sigui, per l'any 68 vol dir que per molts que vagin...
Jo era molt petita,
Tu eres molt petita, exacte. No, jo ja tenia uns anyets.
I jo a prou feines aixecava res.
Jo ja estava casat.
Jo crec que ja m'aguantava asseguda, crec.
Bueno, jo diria que val la pena veure, sobretot perquè hi ha, per mi... un grup d'actors i actrius molt bons, una actuació molt bona i una escenografia, una posta en escena també amb molta força. I, per tant, és descobrir una obra nova de Guimarà, per una banda, és descobrir-la, i, per altra banda, doncs és això, més o menys actualitzar-la.
Molt bé.
Però, clar, si passem a l'altra setmana, al Teatre Auditori, doncs tenim El Cuarto de Atrás, que és una novel·la de la Carmen Martín Gaite, que hi ha una persona, que és la Maria Folguera, que l'ha adaptat, la novel·la, i ha fet de la dramaturgia. I clar, aquí en aquest cas tenim tot el repartiment d'una figura que tothom coneix, que és l'Emma Suárez.
Uh-huh.
I l'Emma Suárez ha fet molt cinema, bueno, ha fet molt teatre també, que passa que aquí no tant, o sigui, fa Madrid, normalment, sí. Però tothom l'ha vist en cinema des que va començar als 18 anys fins a l'últim any, que han fet més produccions, i per tant és una actriu, a part d'això, molt bona, i penso que a partir del text de la Martín Gaite, que era una gran novel·lista, era un problema aquell típic que és dona, era dona, i per tant en el seu moment doncs li va costar molt més tenir aquesta sortida, diguéssim, de tipus professional, perquè ja sabem que les dones podien escriure segons quin tipus de novel·les, la novel·la rosa, que es deia...
Sí, la romàntica. Moment,
la romàntica i tal, sí. Tal, i que la Martín Gaite tocava tot tipus de temes i a vegades amb bastanta duresa. Jo penso que també és una obra per poder veure interessant, i també jo la recomano. I després també el Teatre Auditori, la setmana vinent, en aquest cas el dissabte, hi ha això dels tributs, que és, en aquest cas és l'ABBA, i o sigui, aquest any tindrem el tribut d'aquest grup, que no sé d'on són exactament, els que van venir a fer el tribut anterior del Pink Floyd eren de Menorca, aquests no sé d'on són.
No els coneixes.
Però diuen que, en fi, que els imiten molt bé, doncs és fantàstic. Doncs,
home, a més, el grup que...
Està ple, eh?
Ja t'ho vull dir. Home, ja, no cal que m'ho diguis.
En aquest moment està ple, ja, i em sembla que queden 5 entrades o 6 entrades, almenys ahir. O sigui que, per tant, vull dir, segur que té una resposta fantàstica. I que també està ple és el diumenge 13...
Sí.
O sigui, el diumenge de la setmana vinent, amb l'espectacle, diguéssim, en família, que és el Pop Petit. I el Pop Petit és un grup que va començar fa bastants anys i que porta... És un grup musical. És un grup que fa concerts per
és
infants.
És veritat.
I amb una, jo ho recomano molt,
sí, sí, sí.
Perquè tenen una qualitat des del punt de vista de so, de presentació, de vestuari... que és molt, molt interessant. O sigui, el Pop Petit és un grup que podria... Jo penso que podria actuar només per públic familiar, si s'ho proposessin. El que passa que tenen una línia ja marcada des que van començar, i el que fan és mantenir aquest tipus de cançó més o menys dirigida a nens. Nens, crec que ha de comptar, doncs, a partir de 8, 10 anys, o sigui que és potser la millor edat. Però insisteixo que des del punt de vista musical són molt bons. I des del punt de vista, diguéssim, escenogràfic, el vestuari, el moviment que fan, etcètera, etcètera, és una qualitat que és comparable, doncs, a qualsevol tipus de grup musical que pugui sortir, diguéssim, entre cometes, per gent gran. Vull dir que no, el fet de ser per infants no rebaixa la qualitat.
És que no té per què?
És que a vegades hi ha gent que entra una mica en aquesta idea. De dir,
una
no,
cosa és que estigui adreçada a un públic, que no vol dir que hagi de tenir menys qualitat que si fos per un adult, perquè de vegades, depèn per quin adult, pues, què vols que et digui?
No, jo insisteixo en això, Carme, perquè això que dius, perquè hi ha molta gent que perquè és per nens, resulta que allò pues, té... Bueno,
Al revés, hauria de ser de la més bona qualitat possible.
Si no funciona, els nens no responen, eh? Així és com hi ha obres, de vegades, que per gans i veu que la gent respon i penses, vaya, doncs aquí és el contrari, no?
Aquí no hi playa.
Hi ha una cosa interessant també que volia comentar, i és que, home, avui dijous tenim un company que actua a Bocamoll.
Qui?
En Martí González.
Ah, Martí González! Ja, però, escolta, el que passa és que aquest noi, com que té tanta... Té tanta presència, vull dir, no és només Martí González, que també és una Montse, ara en parlàvem fa una estona, imagina't.
Bueno, la qüestió és que també he de dir que avui a les 8...
Avui a les 8.
Està al Bocamoll i que, de fet, és una...
És un bon dia, ja t'ho dic.
Sí?
Sí, perquè el futbol ja va acabar ahir i així...
Oh, és veritat.
Així s'assegura que tindrà públic.
És veritat.
Home, ho dic perquè ell és també futbolero, a part de músic, també és futbolero i la seva colla i tal, també. O sigui que jo crec que és un bon dia.
Bueno, i dissabte al dematí, al vestíbul del Teatre Auditori, hi ha un concert de petit format en quant a nombre de músics, un concert especial perquè el prepara l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que serà a la vegada la presentació de la temporada per l'any que ve. La temporada començarà al setembre, o sigui, el 25-26. Però és un concert que es diu String Affairs i és música de corda i a vegades hi ha cantant, també, perquè és clàssica i jazz. O jazz amb una línia clàssica. I això està obert al públic, o sigui, s'ha de demanar, evidentment, has de registrar per poder entrar, has de demanar-ho, però si entren doncs, a la web de l'Orquestra Simfònica, si ho demanen, doncs probablement... Suposo que estarà bastant ple, o sigui que la cosa és anar de pesa. I parlant de l'orquestra, ja passant doncs, a la de setmana, hi ha el concert de Sant Jordi.
Val, però serà posterior a Sant Jordi.
Aquí ens passem els 15 dies, ja no cal que... No? Perquè... Ja,
podem parlar un altre dia, tranquil·lament. Ara, de moment, ja hem ofert aquesta propera quinzena, que déu-n'hi-do, el mes d'abril, no?
Sí.
Està variadet, tenim un concert potent, bueno, el tribut a ABBA, tenim teatre en català, en castellà, tenim espectacle familiar. I hi ha alguna cosa més a l'Extra Radi? És que... Semblo la Ayuso. No, home, no, que no s'ho prengui ningú malament. Vull dir, més enllà del teatre
no, perquè,
auditori...
No, perquè, per exemple, a la nau de Vall Llorès, que fan una obra cada mes, de teatre en aquest cas, però no serà fins l'altra setmana, o sigui, fins passat el dia de Sant Jordi.
Val, o sigui, doncs serà la propera sessió que ens explicaràs.
Que es pot comentar, però serà l'estat. I després també, el que passa a vegades és que hi ha un tipus d'actuacions, per exemple, a Cal Gerrer, aquest dissabte, hi ha una actuació de Fila Zero, és a dir, d'un segment de Fila Zero, que seran petites obretes, o més aviat textes, del Sánchez Sinisterra, i llavors fan una, com una espècie de revisió, és de petit format, no, o sigui, no hi ha, o sigui, que és pràcticament quasi lectura, podríem dir, però pot, és molt interessant perquè Sánchez Sinisterra, doncs que a més encara té un pis aquí.
Sí, si nosaltres el vam entrevistar justament aquest any, no sé si era finals de l'any passat
sí,
o...
Sí, perquè feia, em sembla que complia els 80.
Sí, crec que ja els havia, no complia sé si...
Complia els 80
justament els havia,
i
els havia fet, i a més rebia un reconeixement sí. A Madrid, crec.
Sí sí.
Sí.
I aquest és un tipus d'espectacle, he dit, de petit format, però que com a text segur que és molt interessant, perquè Sánchez Sinisterra és bastant punyent i, vull dir, segons a quin moment...
Ho és.
Pica fort.
Senyor, ho deixem aquí
i sí,
ens tornem a trobar d'aquí 15 dies, no?
Sí, com vostè em digui, eh?
Clar que sí.
Estic a les seves ordres.
I ja haurem passat Sant Jordi.
Haurem passat Sant Jordi i els nens ho han fet ja les vacances.
I nosaltres. Nosaltres també, home, faltaria més. Senyor, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Faves comptades.
Abordem l'última secció del Faves Comptades d'avui i ho fem amb música. La que ens porta Lluís Cabal, que és el divulgador musical que ens acompanya de tant en tant per explicar-nos històries sobre dones compositores. Ens vam quedar justament amb una italiana, Antonia Padoani Bembo, i veneciana ella, i marxarem d'Itàlia, abandonarem momentàniament, crec, Lluís.
Sí, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Bé, sí, l'últim dia vam acabar amb Antonia Padoani Bembo, que és de qui estem escoltant aquesta música que està sonant ara, que és el Minuet i Giga, i Antonia Padoani Bembo era veneciana, però també havia fet una incursió i havia treballat a la cort de Lluís XIV. I això ens va molt bé, perquè ara saltarem precisament a França i també a la cort de Lluís XIV. Recordem que estem en aquesta època de segle XVII-XVIII. Els corresponents masculins compositors de l'època serien Vivaldi, Händel, Bach...
Aquests els coneixem
aquests
tots.
Aquests en sonen tots. I els posteriors, influenciats també per moltes d'aquestes dones, serien Gluck, Haydn i Mozart. Vull dir que... No estem parlant de qualsevol cosa. Bé, com dèiem, deixem la sereníssima República de Venècia i ens n'anem a París, a la cort de Lluís XIV, per parlar precisament d'aquesta compositora, Elisabet Jaquet de la Guerre, nascuda el 1665 i morta el 1729, com dèiem, a cavall entre el segle XVII i XVIII. Jaquet de la Guerre és una cantant, clavecinista i compositora francesa, que va ser una nena prodigi, que de fet és una gran compositora, però una mica aquesta vessant de nena prodigi va eclipsar una miqueta el seu talent, la seva fama compositiva, tot i que després en parlarem, veurem que va ser molt influent. Però ella ja amb cinc anys, després parlem de Mozart i tot allò, però ella amb 5 anys va fer un concert a Versalles davant del rei Lluís XIV, que des d'aquell moment es va convertir en el seu protector, el seu valedor.
Mira que bé.
I va entrar a treballar al servei de Madame de Montespan. Això no ens diu res, però Madame de Montespan era una de les amants del rei.
Una.
Es portava llavors aquest tema.
Sí.
I llavors, bueno, era una dona molt influent a la cort. Tractava temes importants amb el rei i bueno, doncs ella tenia doncs, les seves persones a les que protegia, i Elisabet Jaquet de la Guerre era una d'elles. I llavors, amb 15 anys, va entrar a treballar a l'ambient musical de Versalles, que en aquell moment estava controlat per un compositor que es deia Jean-Baptiste Lully. De fet, era, el seu nom original era Giovanni Battista Lully. Era italià, de Florència. Quina casualitat, oi? Llavors que parlàvem fa dos programes, vam parlar de Florència i tot això. Però bé, era un italià afincat a París i era el músic de la cort de Lluís XIV. Deixa'm fer un petit incís, ja sé que parlem de dones compositores, però deixa'm parlar un moment d'un home compositor, precisament de Jean-Baptiste Lully. Ell és l'iniciador de l'òpera a França i creador del que s'anomenarà la tragèdia lírica, que va ser una variant de l'òpera que unia òpera i ballet. Això era el gran espectacle a França. Va ser un espectacle tan divulgat que encara en el segle XIX, quan algun compositor, fins i tot no francès, volia estrenar una òpera a França, l'obligaven a que dintre de l'òpera hi hagués un ballet. Hi ha una famosa anècdota d'un altercat que van acabar a bufetades de veritat a l'estrena del Tannhäuser a París, de Wagner, perquè li van obligar a Wagner a posar un ballet, i a més havia d'estar al tercer acte, perquè era quan els senyors de l'òpera hi havien sopat i anaven a l'òpera, arribaven tard perquè venien de sopar, i volien veure una mica de ballet, una miqueta de cuixa i tot això, no? I era la moda del moment. I Wagner va dir que sí, va posar un ballet, però va posar el primer acte. I quan van arribar els senyors i van veure que el ballet hi havia passat, va haver un altercat impressionant. Però bé, d'això en parlarem un altre dia. Lully, i amb això acabo, de Lully, ostenta un títol que jo crec que Lully se l'hauria d'anomenar el patró de les mútues laborals. Perquè ell ostenta, segur que n'hi ha abans, però és el primer cas documentat d'accident laboral en el món de la música. I ara t'explico...
Atenció músics, ara t'explico
en què consisteix. A l'època, els directors no dirigien una batuta, això és molt posterior, això és segle XIX, la batuta en el director és més tard. I ell dirigia amb un bastó i picava a terra per marcar el ritme. Mm. I sembla ser que Lully era un home que tenia una mica de mal geni. I en un moment que es va emprenyar una mica, ell tenia un bastó que, perquè sonés més fort, tenia una punta de ferro, punxeguda. I picant al terra, es va picar el peu i se'l va foradar.
Ell mateix?
Ell mateix, sí. Això se li va infectar, li va causar cangrena i va ser la causa de la seva mort. Ell va morir de cangrena. D'una infecció d'aquesta ferida al peu. Per això dic que és el primer accident laboral documentat en el món de la música. Jo crec que, atenció, mútues laborals, l'haurien d'anomenar
atenció, directors d'orquestra, que no cal...
Per això ara amb la batuta... És més, es poden buidar un ull, però bueno, però és més lleuger.
Només es pot escapar, sí.
És més lleuger. Mm. Bueno, tornant a Elisabets aquest de la guerra, aquest petit incís, mira, de moment, posarem un moment el segon track...
I l'escoltarem. Així sabrem una mica de quin peu calçava aquesta jove nena prodigi que va entrar a la cort i que...
D'anys, sí? 14.
Elisabet Jaquet de la Guerra, aquesta jove nena prodigi que al final es va introduir a la cort, com dèiem,
sí.
No?
Això que estàvem sentint és una ària de Céphale et Proclus. És una ària d'una òpera de l'única òpera. Ella va escriure tres òperes, hi ha constància d'això, però només ens ha arribat aquesta òpera del 1691, una òpera sencera. De fet, ella és la primera dona, la primera compositora francesa que escriu una òpera. Mm. I ella, com moltes altres que n'hem parlat, es va dedicar molt també a publicar tractats sobre música. Ella era també un excel·lent clavecinista, això que en dit nena prodigi, no? I va escriure una sèrie de suites per clavecí, dedicades al rei. També en aquesta, no només, com dèiem, aquesta vessant lúdica, sinó també en aquesta vessant d'investigació, no? d'explorar al màxim els recursos de l'instrument. Ella, a més, a casa seva organitzava concerts semiprivats que a l'època eren molt, molt concorreguts i reunien a la flor i nata dels músics i personatges de la cultura del moment. I a més, ella també, doncs, era, a part de clavecinista concertista, era professora i tenia, doncs, també, doncs, la seva tot el seu, la seva corrua d'alumnes que sí. També va publicar també una sèrie d'obres per violí i clave, cantates també basades en les Santes Escriptures i també cantates profanes. Mira, ja veuràs, si et sembla, sentirem ara un fragment d'una sonata seva. Bé, això és un fragment de la sonata en re menor per violí continu. I res, com dèiem, ella va ser l'única dona compositora del cercle intel·lectual de Lluís XIV, juntament amb escriptors molt notables com Madame d'Escuderi, aquesta us sonarà, Madame de Lafayette, no? I Madame de Sévigné. La seva fama va de passar fronteres a la seva època, va ser molt coneguda, i les seves composicions van tenir molta reputació tant a França com a l'estranger, però a partir del segle XIX, com ha passat amb moltes altres, doncs la seva figura cau a l'oblit.
Però no li va anar malament,
no?
Des que el rei Sol li va posar l'ull a sobre, aquesta noia després, senyora...
Sí, sí, ella va poder desplegar tot el seu... A l'època ella va poder desplegar tot el seu talent i va ser una compositora i intèrpret molt, molt reputada. Passarem ara, tornarem a Itàlia momentàniament, sí, amb Maria Teresa Agnesi. Ara estem ja de ple al segle XVIII, 1720-1795. Ja estem a aquesta època que dèiem, època Mozart i tota aquesta colla. Ella era filla d'un membre de la noblesa menor que s'havia preocupat molt per l'educació de les seves filles. Tenia una germana gran que es deia Maria Gaetana, que també va fer les seves incursions al món de la música, però bé, no va ser massa coneguda. La que és molt reconeguda és la Maria Teresa. Ella també, tornem a lo mateix, era molt... Però això és normal, ella era molt coneguda també com a intèrpret, però això tant passava amb les compositores com amb els compositors, Vull dir, molt pocs...
No feien només un paper.
Clar, és que molt pocs compositors han sigut reconeguts només com a compositors. La majoria han sigut... El mateix Beethoven, per exemple, a la seva època de joventut, ell era super reconegut com a pianista. Es veu que era un virtuós que participava en concursos d'improvisació. Llavors, aquesta vessant compositor-intèrpret, això ha anat sempre junt en la història. Ella, ja dic, reputadíssima clavecinista i cantant, ella no se sap... S'ha perdut una mica... O sigui, les seves obres ens han arribat, però no sabem gaire de la seva formació, qui va ser els seus professors, tampoc sabem ben bé quin és l'ordre de les composicions, perquè ella no es va dedicar a catalogar-ho. Ens han arribat, però una mica desordenades, però... Sí que està molt clar que bueno, ens han arribat moltíssimes obres i que va ser una compositora molt influent en aquella època. Ella va estar sota el govern de... sota la protecció del govern de Lombardia, que ben dit Itàlia, però en aquell moment la Lombardia era territori austriac, Vull dir, clar, quan parlem d'Itàlia segle XVIII-XIX...
Bueno, la història també Itàlia, es mou.
També es mou, sí, sí. Però bé, vull dir, era... Tot i ser territori actualment d'Itàlia, en aquell temps era territori austríac, que es va moure també per Viena, per Dresde, per Milán, va escriure una cantata pastorale en forma de això, com dèiem, quasi d'òpera, ballet, a la moda de l'època. I ara sentirem, mira, si et sembla, posarem un fragment d'una obra per clave.
Amb la Maria Teresa, aquesta milanesa, de la qual sembla que no sabem gaire cosa.
Bé, no sabem gaire cosa de la seva formació, però d'ella
sí. Exacte, sí.
Això, de fet, és un concert per clave i orquestra de Maria Teresa Agnesi. És el primer moviment. I bé, no sé si veieu, però això ja sona a classicisme, l'estil de la música i està evolucionant i està canviant. Això podria ser un jove Mozart, per exemple, per posar un exemple, de l'estil. Ella, com dèiem, també va gaudir de la protecció del patrocini de l'emperadriu Maria Teresa I d'Àustria, que, com dèiem, en aquell moment també era de Lombardia, perquè la Lombardia era Àustria. I va ser molt amiga i va estar també molt protegida per un personatge molt influent, que en parlarem el proper dia, una compositora molt influent, que era Maria Antònia Walpurgis de Baviera, que era una compositora coetània seva i que va reconèixer el seu talent i la va d'alguna manera com esponsoritzar, diríem, no?
Ja, però li va arribar una mica més tard que en el cas de l'anterior...
Sí, això va ser posterior. Però sí, ja et dic, Maria Teresa Agnesi és també una compositora molt influent en tot l'entorn musical de l'època i del segle XVIII i del que vindrà, O sigui, també la seva producció musical va ser molt coneguda. Curiosa, en una època on no hi havia internet ni res d'això, però com que aquests personatges es movien com a intèrprets, les seves obres doncs arribaven a molts més llocs dels que ens podem imaginar. Si et sembla, per acabar, el proper dia que parlarem de Maria Antònia Walpurgis de Baviera, aquesta mentora de Maria Teresa Agnesi, si et sembla, marxarem escoltant un fragment d'una obra seva, que el proper dia ja parlarem de què és i de què va.
Molt bé, doncs ja veieu, que ens movem entre Itàlia, França, cap aquí va...
Bueno, és on es anava coent tot, aquella època, no?
Era la cuina.
Era la cuina. També es coïen coses a Espanya, però he de dir que...
Sempre anem tard,
de dones
nosaltres.
Compositores en aquell moment no en tenim de conegudes.
Bueno, potser et plantegem un repte, a veure si...
Però deixa'm que remeni una mica, sí. No descarto trobar-ne alguna.
Molt bé, doncs acabem amb aquesta peça de Maria Antònia Walpurgis, de Baviera, que serà la protagonista
en la
pròxima
sessió.
Perfecte, Lluís, fins a la propera.
Fins a la propera, gràcies.